Vin Radio. Estàs escoltant Penedès en xarxa. Passen 6 minuts de les 11 del matí i això que estem escoltant és una exclusiva aquí a Ràdio Vilafranca. És la sonoritat i la música de Jorn, un espectacle que podreu veure aquest divendres en el marc del Most Festival. De fet, aquest espectacle serveix per celebrar els 10 anys del Most amb una experiència sonora i visual. Ara, precisament, que tenim doncs, cita amb Vinzeu, ens acompanya, de fet, la Cecília Gené. Bon dia.
Bon dia.
I hem decidit obrir i començar a parlar, precisament, d'aquesta experiència sonora i per això ens acompanya un dels seus creadors, el Ricard Parera. Bon dia, Ricard.
Bon dia.
Jorn, d'entrada, quan algú llegeix el programa del MOS, llegeix "Busca construir nous significats a través de l'avantguarda, l'experimentació, l'electrònica i la tradició".
Vamos, som-hi.
Som-hi, déu-n'hi-do, eh? D'on sorgeix el projecte, Ricard?
El projecte sorgeix d'una reunió que tenim amb el Jordi de Vinzeum i el Xavi, que ens expliquen que farà 10 anys el Most l'any següent. Uh-huh. I ens diuen que volen fer una... A veure si se'ns acut alguna idea per celebrar-ho, uh-huh. No? I aleshores jo li trasllado la idea al Jordi Cabestany, que és un amic de fa molt de temps, que es dedica a l'audiovisual, que ell havia estat ja involucrat amb el Jorn, amb el Most,
sí.
I res, sorgeix d'allà. Allò és l'embrió de la idea, i després ens reunim una mica més seriosament, veiem si el Servei de Cultura s'hi posa, que llavors diuen de fer-ho aquí a l'Auditori de Vilafranca... I això és el naixement de la idea, celebrar els 10 anys del Most.
Uh-huh. A partir d'aquí, tot això us ho proposen de cara a l'any 2020, sense saber absolutament res del que passaria l'any 2020.
Correcte.
I, malauradament, el Most s'aplaça i Jorn, per tant, també cau, no?, juntament amb el Most.
Sí.
I ens hem de situar ja el segon cop que es programa, divendres 11 de juny, a les 8 del vespre, a l'Auditori Municipal de Vilafranca. Hem de dir que la gent podrà escoltar-vos i veure-us a tu, Ricard, al Jordi Cabestany, al Marcel Ibáñez i al Carlos Martorell. M'agradaria també que m'expliquessis com ha estat aquest procés de creació conjunta, no?, que m'imagino que... Quan tu composes o crees alguna cosa individualment, tens els teus fantasmes, els teus dilemes, els teus drames, però composar, diguem-ne, a tantes mans, no?, i barrejant també diferents disciplines, m'imagino
sí.
que també és un repte, no?
Era un repte i, a més, amb les circumstàncies que hi ha hagut, encara ha sigut més repte. La voluntat no era d'imposar una cosa, no era de que jo escrivia una música a casa i la passava al grup i la tocaven, sinó de fer un procés, com deies, de creació conjunta. Això, mesclat amb la pandèmia aquesta que hem passat, va fer que el primer assaig de Jorn va ser una sessió de Zoom.
Uh-huh.
Perquè en tenim un que és de Torelló, el Carlos Martorell viu a Torelló, el Marcelí Barcelona, i jo i el Jordi aquí a Vilafranca, però era inclús en el moment en què no podíem sortir de casa més que per comprar el pa.
Uh-huh.
I aleshores, la creació conjunta primer va ser a nivell més conceptual. Quan van obrir a l'estiu passat les comarques i tot això, vam començar a quedar. I hem fet unes quantes sessions basades sobretot en la improvisació, primer de tot, i a partir d'aquesta improvisació gravada, fer el procés a casa, escoltar, extreure'n idees... I aquestes idees són les que condueixen una mica els quatre moviments que pot tenir la peça aquesta que presentarem.
Uh-huh. Tot molt proper al free jazz, que m'agradaria que situessis els espectadors en què és el free jazz, no?, en què es basa i què passa en un escenari quan hi ha free jazz.
Bueno, el frisar poden ser moltes coses, eh? Mm. Podem tenir una idea més clàssica del frisar dels 70, tipus Ornette Coleman i tota aquesta gent, però bàsicament és una manera de dir que hi ha molta part improvisada. És música feta al moment, amb unes petites guies, però que cada dia és diferent, val? Aquesta seria la base. Aquestes petites guies poden ser una melodia, pot ser pactar un inici, pot ser pactar un final, pot ser pactar una harmonia, una base electrònica que surt o que marxa, però no, la voluntat no era fer una peça d'una hora de música escrita, sinó que hi ha unes petites pautes on els improvisadors, que som tots quatre, perquè el Jordi des de la part audiovisual també improvisarà, va punxant coses segons el moment, segons el que sent, segons la música, doncs hi ha aquestes petites pautes, però la base és música improvisada.
Mm-hmm. Deies, primera reunió per Zoom, sí. Posar conceptes, no?
Sí.
Que m'imagino que també és la base de dir què volem explicar a la gent o què volem transmetre a la gent. Més que res també és abocar, no?
Sí.
Ambients, situacions, i que a partir d'aquí que cadascú se'ls faci seus, no?
Correcte. A l'haver-hi quatre persones, cadascú té una idea al principi, no? De què es pot fer, de com podem tirar endavant aquest projecte, no? I la primera reunió va ser una mica a nivell conceptual. Bueno, què fem? Són 10 anys del Most, hem de fer una peça pels 10 anys del Most, volem que sigui del Most, volem que sigui del Penedès i Priorat, volem lligar tot. Com a anècdota, per exemple, era que al final ens posem d'acord, ha de sortir una mica el Most, val? És una peça de celebració, és un encàrrec que fa el festival. Això ens posem d'acord, però jo, per exemple, li dic amb el Jordi Cabestany, dic, bueno, doncs hem d'anar a gravar material, no?, del Penedès i tot això, i em diu, no, el concepte és utilitzar la idea de postfotografia, que tot ja està fet, tot digitalitzat. Trencar aquestes coses ha sigut el primer pas, de dir, què volem? Volem fer un vídeo d'anar a les vinyes i veure com tallen com el raïm o com esporguen o com, digue-n'hi com vulguis, o volíem fer una cosa més, no sé si dir-n'hi vanguarda o dir-n'hi com, bueno, aprofitar material que ja hi ha a les xarxes i reversionar-lo, com si diguéssim. Mm-hmm. Aquesta ha sigut la idea. Això és el que et deia que era la creació més conceptual, no? Del principi també ens passava amb la música. Què fem? Partitures? Escrivim tota la música? No. A l'hora d'escollir els músics, com que això era com proposta del Jordi i meva, que la traslladem al Marcel i al Carlos, ja sabíem també el que anàvem. O sigui, els músics ja sabíem quina música podíem fer i amb quina música s'hi sentirien més còmodes. Per això el Marcelí és un improvisador molt bo, bastant reconegut, i el Carlos Martorell, amb els seus projectes, que ja havia treballat amb la Taimada, amb el Jordi Cabestany, també es basen en música improvisada. Uh-huh. Aleshores, primer a contextualitzar tot això abans de veure'ns físicament, que inclús amb el Carlos no ens coneixíem, I aleshores ja, quan ens veiem físicament, ja és el moment de dir, val, això com sona, quines notes hi posem, quines són les guies, quines són les pautes.
Mm-hmm. M'imagino que és molt important entendre's personalment amb aquell músic a l'hora de fer improvisació conjunta, no? Perquè m'imagino que, lògicament, com més improvisació o com més free jazz has fet, més en saps fer, suposo, o més t'entens, o més capacitat tens per escoltar i entendre la resta de músics, però si hi ha aquest component de que ja heu treballat abans, de que hi ha una certa coneixença, m'imagino que es facilita, no?
Sí, sí, sí. Jo a vegades aquí a l'Escola de Música els dic amb els alumnes, que la paraula improvisació fa molta por a vegades, i la improvisació s'entrena. Vull dir, s'agafa musculatura d'improvisar. I el cas més clar és que amb les 4 o 5 quedades que hem anat fent nosaltres, cada dia hi ha alguns recursos que acaben sortint perquè és una zona com que hem trobat, que hem convingut que allà ens estàvem bé. Com si ens és, com, no sé si m'explico, eh? El primer assaig surt una idea, allà estàs còmode, el segon assaig és probable que torni a sortir, i així anem estabilitzant aquest petit guió que hi ha de fons del jorn.
De quina manera el públic pot condicionar l'experiència sonora que s'hi visqui a l'auditori aquest dissabte? No sé si... perquè, clar, l'escenari és diferent, no? És a dir, és diferent si toques a casa teva, si ho fas per Zoom, si ho fas a casa d'algú altre, no? I, a més, si ho fas amb la remor del públic, que en els concerts se sent, m'imagino, des de l'escenari.
El problema... Bueno, no és un problema, eh? Però la sensació que jo he tingut amb tots els concerts que hem fet post-pandèmia... Bueno, la pandèmia no s'ha acabat, eh? Però a través de la pandèmia...
Post-confinament més estricte,
sí,
no?
Sí, post-confinament... És que el tema de les distàncies en els auditoris per la seguretat i tot això i les mascaretes ha fet que la remor del públic se sent bastant menys. Tot ha agafat una mica més de fredor, eh? Però, no ho sé, jo crec que ens influeix més l'espai en si, de com sona l'instrument en aquest espai. Una cosa és tocar a l'auditori de Vilafranca, l'altra serà tocar en un teatre que farem al Priorat, també. I una altra cosa seria tocar al mig d'una vinya, no? El rebot de les ones que s'emeten és diferent i la sensació de calidesa o de fredor pot ser diferent, també. Més que el públic, jo crec que ens influencia l'espai.
Amb quina sensació t'agradaria que marxés la gent de l'auditori de Vilafranca després d'haver escoltat Jorn?
Quina sensació! Jo crec que no és una proposta que busqui a complaure, val? Aquella sensació de reconfort, no? De música pop, que tu vas a un concert i han tocat la que m'agradava. Això no passarà perquè no hi ha discos previs. No crec que sigui una sensació que busquem. La idea és com una llarga caminata, perquè ens entenguem, com fer un petit viatge a través de l'entorn, del territori que tenim. L'hem centrat en Penedès i Priorat, i acabar amb unes imatges d'aquest most molt, molt camuflades. No sé quina sensació vull que se'n vagi. Vull que se'n vagin amb la sensació que ha valgut la pena, que és un espectacle únic que es toca per aquests 10 anys del most. Veurem si té més recorregut, el gravarem, el d'aquest divendres i això, per a veure si el podem moure, però no sé, la sensació... Me la pensaré. T'ho diré més endavant.
D'acord.
Val?
El que tindràs és una segona experiència, com ja apuntaves, en aquest cas el Priorat, perquè el Mos, ja ho sabeu, aquelles persones que ens escolteu, doncs que se celebra, en aquest cas, primer el Penedès i després viatge. Fa un petit viatge de cap de setmana llarg, podríem dir, al Priorat, no? M'imagino que també és xulo, no?, traslladar aquest univers en un altre entorn, no, Ricard?
Sí, sí, sí. Nosaltres encantats de... Tenia molt de sentit que si el Mos celebrava l'edició Priorat també poder anar allà amb aquest espectacle. Encantats de baixar més cap al sud, que també ens agrada molt. I només una mica amb la filosofia de l'espectacle, no serà el mateix a Vilafranca que al Priorat. I això ja per nosaltres té una mica com d'esperit que ens fa gaudir-ho una mica més, jo crec.
Bé, doncs ha estat un plaer tenir-te aquí al Penedès en xarxa, que ens hagis explicat Jorn. Ara tindrem l'oportunitat d'escoltar també el música que es podrà escoltar, en aquest cas aquest divendres, que és fruit d'assajos, no, Ricard?
Això és fruit d'assajos i falta el 50%, que és la imatge.
Exacte.
És un espectacle visual, o sigui, audiovisual.
Sonor i visual, sí.
Sí, la música està tocada en directe, està interpretada i improvisada en directe, però les visuals també estan improvisades i tocades en directe pel Jordi, i crec que és un plat molt complet. No anem a veure un concert només.
Anem a viure aquesta experiència.
Una pel·lícula, un...
I a part amb el component aquest que serà única, no és com anar al teatre que veus la funció del dissabte, diumenge, que cadascuna és única, però sinó que en aquest cas és únic perquè es farà a l'11 de juny, que és aquest divendres, a les 8 del vespre, a l'Auditori Municipal de Vilafranca. I les entrades estan disponibles a mosfestival.cat, que és la pàgina web on hi ha tot el programa del Most, i les podeu trobar en un enllaç, clicant, molt senzill, i podeu adquirir aquestes entrades per aquest concert visual dels 10 anys del Most Festival. Moltíssimes gràcies, Ricard, per venir a explicar-nos.
A vosaltres.
I continuem, no marxis, perquè no si et sembla, seguim repassant el programa d'aquests darrers dies del Most Festival, ja que tenim aquí també a la Cecília, un Most Festival que va arrencar el 3 de juny i que acabarà el 13, que és aquest diumenge vinent, en aquest cas amb una gala de Cluenda, Premi Unifica Pere Portavella, que és un dels grans del món del cinema, i això, i a més, pel·lícula d'Agustí Villaronga, no? Protagonitzada
Estrena.
Per Casa Major, exacte.
Estrena, i la veritat és que la gala de Cluenda promet bastant, perquè, doncs això, tindrem el Pere Portavella, però també ahir ens confirmaven que tindrem també el director de la pel·lícula, per tant...
Gala por todo lo alto, catifa vermella. Sí. Molt bé, doncs també m'agradaria que parléssim, no, de les projeccions que esteu fent a l'Auditori del Vinzeum, també de com han funcionat aquest Most als cellers, Most als municipis, no, que sí, ja s'ha arrencat aquest cap de setmana. Com ha anat tot plegat? Quin balanç en feu d'aquest primer cap de setmana?
Estem molt contents, primer perquè ho hem pogut fer, això és important, perquè ja veníem d'haver-ho de posposar i això ja dona molta força. Crec que estem anant... tot va cap a més, saps què vull dir? A nivell de públics i de gent estem anant cada dia a més i vam començar doncs, amb bastantes sessions de collita al museu, amb algunes sessions a cellers que també van estar prou interessants i després amb els Grans Reserves, al cinema Kubrick, i en general... Anem bé, diguéssim. Sí que voldria ara destacar algunes coses que queden, perquè la veritat és que a partir d'avui tot agafa una acceleració important i hi ha competències, no, de coses que passen al mateix moment i és impossible ser-hi a tot arreu, però
mira... n'hi ha per tots els gustos.
Exacte.
Que aquest
sí,
és l'objectiu,
sí,
no?
Sí, sí, exacte.
Per exemple, el Brot, que arrenca avui,
sí,
no?
Exacte, el Brot arrenca avui amb... tinc una sorpresa i és que us proposem de regalar dues entrades per cada sessió del Brot a partir del vostre programa i si us sembla bé.
Em sembla fantastiquíssim, ho articulem
doncs,
de seguida.
Dues per cada dia.
Dues per avui, dues per...
Demà, divendres per demà. I dissabte. Sí. Tenim quatre sessions del Brot.
Vols que ho fem a l'acabar la secció? Activo línia telefònica, que ens truquin i primera persona que ens truqui s'endú aquest parell d'entrades d'avui?
Sí, sí, i tant.
Ho fem
sí,
així?
Sí.
Doncs 9-3-8-17-26-26, entrades pel Brot d'avui, Brot 1, en què recordem que el Brot doncs, es veuen tota una sèrie de curtmetratges, no? En aquest cas seleccionats pels joves del campus Brot, no?
No, aquest és el de dissabte.
Aquest és el de dissabte,
aquest
exacte.
Aquest és el de dissabte. El Brot de l'1 al 3 són curts seleccionats pel jurat.
Pel jurat, perfecte.
I la selecció especial és el dissabte. Seran quatre sessions presentades per la Tània Sàrries, l'actriu, que és la gran novetat d'aquest any, és que tenim un conductor, no? una mateixa persona que anirà conduint totes les nostres
totes les sessions.
I el dissabte en concret, a més, hi ha... el premi, no?, de que juntament amb la Tània tindrem el Roger Casamajor, que és l'actor protagonista de la pel·lícula de El ventre del mar, que és la que ens dona Cluenda. Vull dir que també hi haurà aquesta petita...
Aquest al·licient, no?
Exacte, sí. Això per una banda. No sé, tot sempre aneu a mosfestival.cat i allà teniu tant les
exacte
entrades com la informació, perquè...
Perquè no ens volem deixar coses i hi ha un munt de coses.
Exacte.
Eh?
Després, també volia destacar la jornada que fem a Sant Sadurní d'Anoia aquest divendres al matí, una jornada de comunicació en la qual, com que jo personalment hi estic bastant implicada, potser us puc parlar amb més detall, ja fa 3 o 4 edicions que dediquem un matí a Sant Sadurní d'Anoia a parlar de la comunicació del vi. Sempre convidem alguna persona que en sàpiga, dissenyadors, hem parlat amb dissenyadors gràfics, hem convidat a gent diferent, però aquesta vegada li hem demanat a l'Ivan Pintor, que ell és professor de comunicació audiovisual a la Pompeu Fabra, que faci una ponència molt especial i que faci un resum de com ha anat evolucionant la comunicació audiovisual en el vi en aquests 10 anys de festival, no? I crec que això és, pels del gremi, crec que és imperdible. Crec que és una cosa molt interessant. I també pels que estan estudiant o que s'hi volen dedicar, crec que és una jornada, en aquest sentit, especialment interessant. A més, veiem tots els spots que entren a concurs en aquesta edició. O sigui, és una jornada que comença amb una xerrada, després passem tots els spots a concurs. Tenim l'oportunitat de parlar amb alguns dels seus realitzadors. Aquest any potser menys que d'altres vegades, perquè això de moure's és més complicat i em consta que hi ha pel·lícules que venen de l'altre costat del món, per tant, d'aquests no els podrem gaudir. I després acabem també la jornada amb presentació primícia total de dues campanyes de comunicació relacionades amb el vi. L'última de la denominació d'origen Catalunya i la nova de Cultivare. Vull dir que serà una jornada especialment interessant, com dic, amb tot el tema de com ens estem comunicant per arribar, no?, a l'espectador, al públic, al comprador, al públic nou de joves per tastar vi. Crec que serà molt, molt interessant en aquest sentit. I això serà divendres al matí.
Tot divendres al matí, a partir de 9:45.
Sí. Sí, sí, exacte.
D'acord.
Què més? Què més? Després, com que parlo jo trio,
sí,
eh?
Sí, sí.
Jo, és que és impossible fer-ho tot.
Hi ha moltíssimes coses. Hi ha més grans reserves, per exemple.
Exacte.
També
sí,
el públic, no?
Volia destacar també, tot i que li fa competència al Ricard, però em sap greu, però també crec que val la pena, pels que són molt, molt amants del cinema, aquesta pel·lícula, La vida de los demás, el Kubrick, és una pel·lícula iraniana i molt crítica i crec que val la pena, si més no, esmentar-la i que la gent s'ho miri, perquè no és una pel·lícula per tots els públics, perquè és dura i bueno, el seu director ha tingut problemes, inclús, no? Tant per gravar-la com després per mostrar-la, però crec que és una ocasió especial de tenir-la aquí a Vilafranca. I en relació amb el cap de setmana, doncs...
Un munt de coses. Ho haurem de fer molt ràpid perquè ja m'han dit que tenim la primera trucada.
Ah, que bé, molt bé, perfecte.
I única trucada, per tant, la persona que s'endurà les entrades, de seguida
sí,
connectarem
bé
amb ella. Però d'entrada podem dir, no?, activitats a la Capella del Vinzeum, tastos, no?, projeccions,
sí,
a cellers...
Mostra als municipis, mostra als cellers i potser destacar l'espai de debat sobre els spots i la Covid i aquesta oportunitat i resiliència que pot tenir el vi a Catalunya, a casa nostra.
Això
serà
perfecte.
Diumenge.
Exacte, i el mateix diumenge s'acaba el MOS, com dèiem, amb la gala de Cluenda a partir de les 7 de la tarda a l'Auditori Municipal. I anunciava ja que tenim trucada, en aquest cas és la Montserrat. Montserrat, hola, molt bon dia. A veure si ens escolta. Hola, Montserrat, bon dia.
Hola.
Ara sí, ara sí.
Ara, jo sí que us ho sentia.
Sí, sí, sí. És aquestes coses de... Hola, què tal, hi ha alien? Montserrat,
sí, sí.
Què fas aquest vespre?
Pues, bueno, per això he trucat, perquè avui en principi
les 8
sí que podríem anar.
Les 8 del vespre ho tenim lliure, eh? Avui?
Sí, avui sí.
Saps què és el brot? Ho estaves escoltant,
sí,
ara?
Sí, sí, sí.
Són...
Sí que sé el que és.
Per tant, veuràs tot un seguit de curtmetratges avui, sí, concretament al Teatre Municipal Cal Bolet.
Sí.
Val? A partir de les 8 del vespre, doncs tens dues entrades que són teves per anar al Brut, que ho gaudeixis molt. Montserrat,
vale.
Esplugues, no?, si no m'equivoco?
Sí, sí, sí.
Perfecte, doncs ho deixem anotat.
Exacte,
i pots anar directament a Teatre Cal Bolet a les 8 del vespre, vés una miqueta abans, Montserrat, a menys 10 o així, perquè ho puguin gestionar. Però sí, directament al Bolet, val? Doncs res, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i gaudeix molt.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
Salut.
Que tingueu un bon dia, adéu.
Adéu.
Doncs ja ho tenim, això. Cecília, Ricard, un plaer. Sempre fa gràcia repartir coses, eh?
Oi que sí?
És bonic,
sí,
és bonic. Doncs res, ho farem cada dia aquests 4 dies del Brot. Salut i us deixem amb el Josep Maria Soler i les notícies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim el darrer repàs a les notícies d'àmbit comarcal al Penedès en xarxa per avui i us expliquem que els castellers de Vilafranca defensen que van fer el Pilar de 5 amb totes les garanties i la coordinadora lamenta que tot el món casteller no vagi a la una. Dimarts al vespre s'ha presentat a l'Escorxador la proposta de nous trofeus que fa el baròmetre casteller de cara a la represa castellera. Precisament un acte en què hi eren presents, entre d'altres, el president de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, els castellers de Vilafranca i la colla Vella de Valls, i que van aprofitar per parlar de com estan veient aquests primers moviments dels principals colles per tornar al món casteller. En aquest sentit, i després del Pilar de 5 que aquest diumenge van fer els castellers de Vilafranca, el president de la coordinadora lamentava que hi hagués moviments individuals de les colles. Pau Comproví va voler diferenciar també el que van fer diumenge els Verds del que es prepara a Valls per Sant Joan. Des dels castellers de Vilafranca remarquen però que, tot i ser conscients que el Pilar podia provocar una certa polèmica, estan convençuts que calia fer-ho. Carles Mata, president dels castellers, apuntava que es va fer tot amb el màxim de mesures de seguretat i que el Pilar de 5 l'havien fet ja 15 vegades les setmanes prèvies. Albert Martínez, cap de colla de la Vella de Valls, comentava que ells estan preparant amb intensitat el retorn de cara a Sant Joan i que en els darrers assaigs han fet fins i tot un 4 de 6. Pel que fa al Pilar de Vilafranca, reconeix que cada colla ha de poder fer el que consideri millor, mantenint les mesures pertinents. Torrelavit inaugura la restauració del pont de les escoles coincidint amb el centenari del poble. L'Ajuntament de Torrelavit va inaugurar aquest dissabte passat les obres de restauració del pont de les escoles que es van executar durant el 2020 coincidint amb el centenari de la Unió de Torresola i Lavit. En l'acte, l'alcalde Manel Reventós, acompanyat de la diputada de Turisme de la Diputació de Barcelona, Abigail Garrido, i un grup d'alcaldesses, alcaldes i regidors de l'Alt Penedès, van remarcar la importància d'aquest pont, construït després de la Unió de Torresola i Lavit, per la població. El projecte de restauració del pont de les escoles de Torrelavit, integrat en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, va suposar una inversió de gairebé 62.000 euros i va permetre reparar els problemes d'estructura que tenia. Us comentem també que l'Arbós posa en marxa el Bicicox en una estació de tren, un servei de pàrquing segur per les bicicletes. Caldrà donar-se d'alta a la Casa de Cultura a partir del proper 14 de juny i per utilitzar-lo s'haurà de disposar de telèfon mòbil amb l'app instal·lada pròpiament. La Regidoria de Mobilitat de l'Ajuntament de l'Arbós posa en marxa aquest Bicibox a la ciutat. Es tracta d'un servei de pàrquing segur per bicicletes a l'estació de Renfe, que té per objectiu promoure la mobilitat en vehicles no contaminants i a la vegada oferir als usuaris una opció segura per guardar les bicicletes quan agafin el tren. De moment comptarà amb 5 places disponibles. Per utilitzar el Bicibox caldrà donar-se d'alta d'aquest servei a la Casa de Cultura de l'Ajuntament de l'Arbós a partir, com dèiem, del proper 14 de juny, tindrà un cost anual de 5 euros. Per fer-ne ús i poder deixar o agafar la bicicleta, caldrà un telèfon mòbil amb l'app instal·lada. El regidor de Mobilitat, Adrià Molina, explica que l'Ajuntament aposta per promoure una mobilitat a la població amb vehicles no contaminants. La situació de l'estació respecte al centre de l'Arbós fa que sigui ideal l'ús de la bicicleta per desplaçar-s'hi. I d'altra banda, l'Ajuntament de Castellví de la Marca organitza per aquest estiu activitats físiques de manteniment. Des de l'Ajuntament de Castellví organitzen fins a 3 activitats físiques totalment gratuïtes pels mesos de juny, juliol i agost. Gimnàstica i estiraments és una d'aquestes, Qigong una altra i finalment també marxa nòrdica. La gimnàstica i estiraments s'ha programat per als dilluns pel matí a partir del dia 21 de juny, en horari de 9:45 a 10:45, a la Polivalent de la Munia. El Qigong amb el mateix horari es farà els dimarts a partir d'aquesta setmana a la plaça Nova de la Munia i qui vulgui practicar la marxa nòrdica ho podrà fer els dijous a partir de demà en horari de 7:45 a les 9 del vespre amb sortida des de la plaça de la Societat de Castellví de la Marca. Les reserves per les 3 activitats es poden fer al telèfon 687 03 12 25.
Penedès en xarxa.
passen 7 minuts de 11:45 del matí i acabarem el Penedès en xarxa d'avui, doncs, amb una sèrie de propostes, amb dues propostes concretament. D'entrada, en primer lloc, parlarem de Josep Torrents, president de l'Agrupació de Defensa Vegetal de Fruita Dolça de l'Alt Penedès i agricultor de Torrents Vinyes Fruits de la Fotesa, sobre l'inici de la collita del préssec. Per això ens desplacem, en aquest cas, fins a Ràdio Sant Sadurní, on hi tenim la nostra companya Eli Jiménez. Bon dia. Farem l'altra proposta, en aquest cas de l'agenda al detall. Començarem, doncs, amb una proposta que ens arriba de la mà de Domeny Ràdio, ja que els pròxims dies, 11 i 12 de juny, tindrà lloc el Festival Literari de Novel·la Negra, La Mar Fosca a Calafell, i per això, ara sí, ens desplacem fins als estudis de Domeny Ràdio. Bon dia, Lourdes, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Laia. Doncs avui anem a parlar d'un festival literari, el primer festival literari que es farà a la comarca del Baix Penedès, però concretament a Calafell. I per això en tenim a la Roser Ribas. Molt bon dia, Roser, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Déu-n'hi-do la que heu liat, eh?
Sí, ens ha costat, perquè hem estat aplaçant el festival diverses vegades pel tema de la pandèmia, però finalment ho hem aconseguit i encara i així, amb les mesures de seguretat, doncs el portarem endavant.
Negre Immortal, havíeu donat premis literaris, però la primera vegada que es fa un d'aquesta envergadura, perquè a més són dos dies non-stop, quasi, i amb un programa molt intens, amb molts escriptors i amb moltes ganes, m'imagino, també.
Clar, exactament. Nosaltres havíem fet entregues de premis, però no havíem pogut encara organitzar un festival d'aquest tipus de dos dies i a més amb tants escriptors que vindran, per exemple, doncs, la Susana Hernández, que farà un taller també de novel·la negra, també l'Ivan Mourín, que és de Calafell,
sí,
i presentarà el seu llibre L'espiritisme digital, i bueno, escriptors de la talla de Ramona Soler, Jordi Cervera, Jordi Amat, Félix García Hernán, Quico Amat, que publica amb Anagrama, i també farem un club de lectura.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, que es diu ràpid. Clar, a banda de tot això, donareu el lliurament, fareu el lliurament de premis Negre Immortal 2020.
Sí, perquè com no ho vam poder entregar aquest any, doncs, diguéssim, l'any passat, ens farem l'entrega a l'Albert Gasull amb L'instant precís, que és la novel·la negra en català, guanyadora, i després l'Aro Sainz de la Massa amb Dòcil, que va guanyar la novel·la en castellà.
Uh-huh. El programa, si vols, l'anomenem una miqueta, perquè el tema d'inscripcions com anirà?
Aviam, el programa nosaltres, per una banda, el tenim penjat a la web, a negreimmortal.com. Allà es veuen totes les activitats. Comencem el divendres 11 a les 5 de la tarda. Acabem a les 9 i el dissabte comencem a les 11 i acabem a les 9 també. Les inscripcions es poden fer, si algú vol una butaca preferencial, per exemple, ens ha d'enviar un correu a contacto@negreimmortal.com, però de totes maneres, si vol anar a una hora determinada, no saben molt bé a quina hora vindran, poden entrar lliurement al teatre. Uh-huh. O sigui, no hi ha cap problema per no reservar, diguéssim.
D'acord.
A més, el teatre és molt gran, és el Teatre Joan Colet,
sí,
que a més ara l'han reformat, o sigui que hi ha moltes places. Home, a mi m'agradaria que no quedés lloc, no? Però em sembla que no serà molt possible tampoc això.
Clar, m'imagino per les mesures de seguretat i també perquè ara que ens han obert, doncs sembla que no hi hagi món per córrer i tothom volem sortir i gaudir i que si té recetes i platja i una mica de tot, no?
Sí, clar, aviam, òbviament les places estan limitades, ja està tot preparat perquè hi hagi la separació de seguretat, perquè hi ha, bueno, el gel, el que ja coneixem, no? Uh-huh. Les mascaretes. Sí, hi ha total seguretat, però bueno, de totes maneres hi ha moltíssims jocs i esperem que planem a l'auditori. Eh? Per cert, que haig de dir també que el divendres a les 5 de la tarda, quan comencem, està l'alcalde, Ramon Ferrer, uh-huh. i la regidora, Mònica Trepat, d'aquí de Calafell, i farem una presentació, farem una petita sorpresa. O sigui, no serà una presentació comú, hi haurà una sorpresa.
Molt
i
bé.
Es divertirà la gent que vagi.
Molt bé, o sigui, tothom allà a les 5 de la tarda, fem una crida des d'aquí, des del Penedès en Xarxa. Però a banda de saber de llibres, d'autors, també hi haurà tallers per tal de, si algú vol escriure una novel·la, doncs uh-huh. també hi haurà aquest tipus de tallers, no? I un que portes tu sí. el dissabte, precisament.
Sí, hi ha un el de la Susana Hernández, que és la novel·la negra, i l'altre que porto jo és de com escriure una obra cinematogràfica, perquè, clar, no és el mateix escriure una novel·la que un guió cinematogràfic. Uh-huh. Sempre hi ha moltíssimes diferències, no? I per qui li interessi també a l'àmbit del cinema, doncs jo ho faré de forma molt amena i molt senzilla. O sigui, tothom ho entendrà i qualsevol que no tingui cap nivell de cinema podrà escriure un curtmetratge, per exemple. O sigui que aquest tipus de taller és el que tenim, a part del club de lectura, clar.
Uh-huh. Clar, hem parlat de que durant uns mesos, durant tota aquesta pandèmia, ho he hagut d'ajornar, però fer un muntatge com el que fareu aquest divendres i aquest dissabte, m'imagino que sí. us ha portat moltíssim de temps.
Sí, molt de temps i molt treball d'organització, sobretot. Perquè, clar, el que es veu de cara a l'escenari són unes taules amb uns escriptors, uns dinars o uns sopars o unes celebracions, no?, d'entrega de premis, però clar, darrere hi ha tot el que és l'organització de com portar els escriptors aquí, l'allotjament, les dietes, bé, tot el que té a veure amb la producció, no?, d'un event. Uh-huh. I això, doncs, la veritat és que costa bastant. Hem estat, doncs, potser un any.
Ja, i això és totalment gratuït, és a dir, és...
Sí, entrada lliure. Uh-huh. I no té cap mena de cost, a no ser que vulguin, per exemple, hi ha assistents que volen venir a dinar també a nosaltres. Uh-huh. Doncs, clar, el menjar, estarem al costat del Teatre Joan Colet i és un menú molt econòmic, això sí que ho hauran de pagar, no?
Sí.
Aquí no hi arribem. Però tota la resta és totalment gratuït, tant els tallers com les taules. Uh-huh.
Per això dic que amb els temps que corren, doncs està molt bé per la part de qui vulgui assistir, però per la part vostra, déu-n'hi-do. És a dir, que hauran de demostrar que a la gent li interessa per tal de que vosaltres també li traieu les ganes aquestes de dir, ostres, ha valgut la pena de sí. fer tot això i d'estar treballant un any per tal de que el primer festival literari vegi la llum.
Doncs ens agradaria molt que funcionés, la veritat, perquè això anima molt a seguir cap endavant. Perquè l'àmbit de la cultura jo crec que està infravalorat des d'una perspectiva subjectiva totalment, no? Però vull dir que encara se li ha de donar molta més importància de la que se li dona. O sigui que nosaltres lluitem per això, ho fem sense ningú ànim de lucre, som una associació de Calafell i ho fem totalment per passió, per la lectura. Mm-hmm.
Doncs que la passió i la cultura vegin que és segura i que se li doni aquesta importància que tu dius. Roser, per finalitzar, fes un recordatori de com poden trobar tot el programa que nosaltres tenim aquí al davant i si han de contactar amb vosaltres.
Sí, doncs si volen consultar el programa poden entrar a negreimmortal.com I just a la pàgina d'inici hi ha el cartell del festival. Clicant a la imatge poden consultar tot el programa i si volen alguna butaca preferencial poden escriure a contacto@negraimortal.com.
Perfecte, recordem que són divendres i dissabte, que són dos dies non-stop i que si els agrada la cultura i us agrada llegir i la novel·la negra, no teniu cap mena d'excusa per no apropar-vos al Teatre Joan Colet de Calafell. Roser Ribas, un plaer i moltíssimes gràcies per haver estat avui al Penedès en Xarxa amb nosaltres. Esperem que sigui un èxit i que nosaltres ho veiem i que veiem també com feu el segon festival literari quan passi una miqueta de temps.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.
I del Baix a l'Alt Penedès, i concretament anem ara fins a Ràdio Sant Sadurní, on saludem a la companya Eli Jiménez. Eli, bon dia, explica'ns.
Molt bon dia, doncs parlem ara de l'inici de la collita del préssec del Penedès i per això la que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic és la Isa Martínez. Ella és la tècnica de l'Agrupació de Defensa Vegetal de la Fruita Dolça de l'Alt Penedès. Isa, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, bon dia, Eli. Moltes gràcies per la vostra invitació.
Parlem d'aquest inici de la temporada del préssec, de la recollida de préssec, d'aquest producte tan nostre, un inici que va arrencar el cap de setmana passat, i com ha començat?
Doncs la veritat és que molt bé. Els mercats molt animats, les vendes de moment van bé i el producte aquest any és excepcional. Com que ha plogut molt poc, el fruit és dolç, a més no poder. Per tant, de moment, l'expectativa pinta prou bé.
Mm-hmm. Ara deies, no?, que es preveu bona aquesta temporada. Hem tingut una temporada de poca pluja, justament, a diferència de l'any passat.
Sí. No tenen res a veure un any amb l'altre. Enguany la pluviometria ha estat molt baixa a la nostra zona, no?, amb les conseqüències negatives que té això, però, per l'altra banda, doncs, a nivell de fruit, clar, té una concentració de sucres que és brutal i, per tant, aquests primers fruits, que normalment són varietats una mica supàcides, enguany són molt, 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 molt bones, de veritat.
Per tant, tenim un producte millor que el de l'any passat, aquests préssecs del Penedès que tant ens diferencien. I, Isa, una miqueta, parlem de quins tipus de préssecs tenim, perquè en tenim no només una varietat.
No, en tenim diverses. De fet, de varietats arreu de la zona de control de l'ADBT en podem comptar entre 15 i una vintena de varietats diferents. Iniciem collita ara una mica en funció de l'any, des de finals de maig a principis de juny fins ben bé a l'octubre. Per tant, tenim una varietat força grossa de préssecs amb totes les seves peculiaritats, no? A l'inici amb varietats una mica potser menys dolces, però quan més s'apropa al pic de l'estiu, no?, a mitjans de juliol, les varietats són molt, molt, molt dolces.
Segurament els que més coneixem en aquesta zona és el típic el préssec de vinya i també després el préssec groc, també.
Sí, i com a zona productora destacada, no?, hi ha molt de renom i de més, tenim la zona d'Ordal, del préssec d'Ordal, els caps de setmana que fan marcar on bé, no? En aquest cas, l'ADB també porta productors de fruita que són de la zona de Sant Sadurní, inclús de gent de la Noia, que són de la zona de la Fortesa, que és molt a prop tocant de Sant Sadurní. Mm-hmm.
Ara parlaves, no?, de la importància i que té aquest mercat del préssec d'Ordal, que justament arrencava la setmana passada, s'inaugura aquest diumenge, i que en molts casos i en moltes ocasions ha sigut una miqueta la manera, no?, de portar la gent de fora que coneixin el nostre producte.
Sí, sovint passa això, que la gent no en consumeix perquè no ens coneix. I sí que és veritat que el mercat de Sant Pau d'Ordal, doncs, ha abanderat tota aquesta publicitat, no?, del nostre producte, fent-lo arribar, no?, inclús això, a gent que fins al moment es pensava que només el Penedès cultivava vinya i no és el cas.
Estem parlant molt de pressa, que ara mencionàvem la vinya, però també és temporada de cireres o albercocs, per exemple.
Sí, 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 estem en plena campanya de cirera, ja fa unes setmanes que ens poden trobar la gent al mercat amb aquest producte i encara tenim ben bé dues, tres setmanes, una mica també en funció de les temperatures, que això sempre ens acaba condicionant, però també podem començar a trobar albercocs, inclús d'aquí unes setmanes, doncs, pruna. Tenim diversos productors que fan varietat de producte, no només préssecs, sinó doncs, nectarina, prunes, albercocs.
Mm-hmm. Fruita de proximitat i sobretot des de l'Agrupació Defensa Vegetal de Fruita Dolça de l'Alt Penedès poseu en valor aquest producte de proximitat i la importància una miqueta de l'economia local i alhora del coneixement del producte, perquè al final és el propi agricultor, el propi productor el que porta el seu producte al mercat.
Sí, sí, tenim molts productors a l'ADB que defensen el seu propi producte de mercat, fan venda directa, ja sigui a peu de finca, anant a mercats o inclús servint el producte a petites botigues locals. Bé, com deies, no? És un producte de proximitat, perquè la manera que tracten el producte, ja sigui que tota la feina prèvia a camp, no? Que és molt manual, però inclús la collita, aquí es valora, no? Doncs que el fruit sigui dolç. Per tant, quan aprofites que acollir el fruit dolç, no? La cadena de venda ha de ser molt curta, perquè si no aquest producte doncs, no arriba com hauria d'arribar. Nosaltres premiem això, no? Tenir un producte de qualitat amb tots els seus gustos, no? I aromes, i per tant doncs, ens dediquem més al producte de venda directa.
Sí que és veritat, Issa, no sé si ho heu notat, en els darrers anys hi ha hagut un increment de consum de producte de quilòmetre zero. No sé si des de l'agrupació això ho heu notat.
Sí, 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 sí que s'ha vist un increment, eh? Sobretot l'any passat que ens va enganxar a inici de campanya de collita de préssec en plena pandèmia, no? I amb bona part de país confinat, aquí vam notar un gran augment. Sí que és veritat que els nostres agricultors també van haver de fer un esforç triplicat perquè molts doncs, van començar a tenir més presència encara a mercats locals o inclús a fer comandes, no, a servir comandes a casa. Justament per això, per no perdre aquest producte ni haver-lo de malvendre ni no, mirar de fer-lo arribar a tothom que fins al moment doncs, ha estat una mica seguidor d'aquest tipus de producte. Llavors sí que és veritat que és una cosa que va a l'alça. Ja et dic, també requereix uns recursos humans que aquí a camp a vegades doncs, és una mica difícil, ho dic perquè que entre setmana no, o set dies de la setmana vas collint, no, però ho has d'anar intercalant en la venda, no, en mercat, o tenir presència a les botigues i demés, que això també doncs, afortunadament se'ns reverteix positivament.
Que serveixi també, no?, per posar en valor aquesta pagesia que justament a la nostra comarca és tan i tan important.
Sí, 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 i tant, eh? I revaloritzar això, la feina que es fa des de camp, de com es cuida i es mima aquest producte perquè arribi als consumidors. Llavors, els pagesos al final també són gestors del nostre paisatge, no? I jo crec que és molt important poder mantenir la nostra zona, no? Ja no només a nivell de comarca, sinó a nivell de vegueria, no? Aquesta riquesa paisatgística que tenim. I per tant, doncs, és un factor que l'havíem de revaloritzar molt més a nivell de societat perquè tenen una importància no únicament pel tema alimentari, no? I de salut, sinó també per tema de paisatge i de tot aquest.
Issa, parlaves d'aquest augment en temps de pandèmia, d'aquest augment de les vendes durant la pandèmia. No sé si les ajudes durant els darrers anys, també en aquest any, en aquests darrers mesos de pandèmia, les heu notat gaire. Si hi ha ajudes, si arriben, si no arriben, si arriben tard o no arriben mai.
No, en el cas de la fruita no hi ha hagut cap canvi a nivell d'ajuts, ni per bé ni per dolent, en aquest cas. No s'ha percebut res, perquè en principi érem un dels sectors, no, de la fruticultura que no ens havíem vist negativament pel tema de la pandèmia, perquè com que hi havia una certa demanda, no, la gent estava molt més a casa, cuinava molt més a casa, no, i tot era com més familiar. En aquest cas, l'administració, no, partia des del punt de vista de que nosaltres ens veiem reforçats per aquest canvi d'actitud. Tant en el sector de la vinya, per exemple, que l'any passat va ser molt complicat per tema del mildiu, no, i que molts agricultors van perdre quasi bé la totalitat de la producció, sobretot aquests que fan agricultura ecològica, doncs aquí sí que el departament, no, va una línia d'ajut però bueno, fa poc o molt ha fet trampejar, no, el 2020 ha fet trampejar el pagès. I per tant, bueno, donar una mica d'aire per iniciar aquesta campanya del 2021, a veure què tal es presenta.
Per acabar, important, on podem adquirir aquest préssec del Penedès, aquestes cireres, aquests albercocs, aquestes prunes també que ens comentaves?
Mira, doncs, com us he comentat, la majoria d'agricultors fan venda directa a les seves finques, producte més fresc, no acabat de collir i servit, impossible. També ens podeu trobar als mercats del dissabte a Vilafranca, davant del casino, al mercat de Sant Pau d'Ordal, tant dissabte com diumenge. Hi ha diversos agricultors que també que són de la zona on també hi tenen parada. De diferents comerços, tant des d'Igualada, Capellades, Vilafranca, no, Sant Sadurní, petites botigues de, no, de comerç local, doncs també tenen el nostre producte. I inclús per xarxes socials veureu més mercats que fan diversos agricultors arreu de la comarca, inclús algú més enllà.
Doncs ho deixem aquí, Isa Martínez, tècnica de l'Agrupació de Defensa Vegetal de la Fruita Dolça de l'Alt Penedès. Un plaer tenir-te avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa i que vagi molt i molt bé aquesta temporada del préssec del Penedès.
Moltes gràcies a vosaltres per la invitació.
I arribarem al punt de les 12 i al final del programa, en aquest cas amb una cançó per acompanyar el dia assolellat d'avui. Es tracta de California Dreaming. Salut i ens retrobem demà aquí al Penedès en Xarxa.
Penedès en Xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.